Al matí amb Raquel García. Caviar Online.
I nosaltres ara doncs el que volem fer és un cop d'ull a les xarxes socials que utilitzen els nostres infants i els nostres joves per descobrir també quines són les aplicacions que més haurien de bloquejar els seus pares. I evidentment també doncs avui coneixerem alguna que altra aplicació que ens acostarà doncs al Joan Martín de l'empresa sabadellenca de comunicació i màrqueting digital Marficom. Bon dia, Joan.
Molt bon dia, com m'agrada escoltar aquesta música.
Ah, i a nosaltres, demanar-te consell perquè anem perduts, els pares. Tantes xarxes, és que acabes de prendre una i ja doncs neix una altra. És que és un ritme trepidant.
Totalment, totalment. No, és complicat, eh? Però és veritat que tenim una miqueta l'obligació de saber on estan els nostres nens i com a mínim entendre-ho. Després fem el que vulguem, no? Però com a mínim entendre les xarxes socials on estan els nostres petits.
Doncs mira, aquest missatge m'encanta, eh? Tenim l'obligació com a pares, que a vegades és veritat que deixem els mòbils, no?, o els smartphones o les pantalles, i doncs ens oblidem d'això, de què miren, què fan, no?, per on naveguen els nostres fills, i és molt important perquè forma part també de la nostra responsabilitat doncs a educar-los en aquest món digital. Primer volies començar doncs a fer un cop d'ull, no?, alguns estudis per posar en valor això, no?, també per, i el context de quina és la situació, no?,
sí, per donar-nos una miqueta compte on estan els nostres nens i on podem posar el focus per aprendre, no?, quines xarxes socials hem d'aprendre a fer servir, no? Per exemple, YouTube és la xarxa social que més estan els nostres nens. Però després explicarem per què, val? Però YouTube, evidentment, els nens sí, menors de 18 anys, entre 13 i 17 anys, aproximadament, doncs fan la xarxa social que més fan servir és YouTube. Després vindria TikTok.
Sí.
Després, a nivell mundial, Snapchat, val? Perquè en molts països que Snapchat es fa servir, i molt, aquí a Espanya, doncs potser, no se sap exactament quants usuaris té, però està entre 2 i 4 milions d'usuaris actius menors de 18 anys, és
sí,
a dir que hem de vigilar aquesta xarxa social de prop, Instagram, evidentment, i Facebook. Això són números a nivell mundial, eh? A nivell mundial, menors de 18 anys. Per tant, on estan els nens? Sobretot a YouTube. El per què? Jo crec que és perquè és l'única xarxa social que els adults entenem perfectament a la majoria, no? O sigui, YouTube...
Sí, clar, sí, és veritat.
Volem entretenir el nen, sí, doncs li donem YouTube, que sí, més o menys sí, sí, a sobre ens diuen que si fa servir YouTube Kids, doncs té un entorn segur pels nostres sí, nens, doncs li donem, no? Li donem perquè miren YouTube i ens despreocupem, no? Els tenim allà aïllats una estoneta i quasi no li hem explicat què podem veure a YouTube, com podem fer servir YouTube, etc. Si no li donem, ja entenem que el nen el sap fer servir i nosaltres ens quedem tranquils així d'inici.
És gairebé, podríem dir, fent un símil, doncs a YouTube és com la televisió, no?, dels nens i nenes d'avui dia.
Clar, correcte, però també està TikTok, que és la segona xarxa social que més fan servir, no? També és com una televisió, no? Doncs per què YouTube té una gran majoria d'adeptes en els nens? Per què? Perquè, a més, i deixa'm sumar-li una nova estadística, que és la xarxa social, les aplicacions de missatgeria instantània que fan servir els nens.
Sí.
No? I si mirem, doncs, a Espanya, per exemple, concretem una miqueta més, primera és WhatsApp, amb un 63%, després ve l'aplicació de missatges de Facebook, després vindria Discord, que aquí em faria gràcia preguntar quants adults entenem què és Discord, després,
doncs jo crec
Skype,
que
sí, Google Duo i Teams, per acabar.
És el que et deia, que també doncs, encara que intentem doncs, anar al ritme de les xarxes socials i dels nostres fills i filles, és que ells són nadius i la veritat que doncs, tot avança molt ràpid. Llavors, què és el que ens recomanes tu? Perquè, clar, mirant doncs, aquestes dades, la veritat és que de primeres la reflexió que jo faria és que algunes no em semblen apropiades, no? Doncs això, perquè les utilitzin els nens i nenes.
O com a mínim els hi hauríem d'explicar. Igual que entenem que si posen els dits a l'endoll, doncs, poden fer-se mal, i els expliquem, mira, si poses els dits, et pot passar això, et pot passar l'altre, sí. Val, llavors ens podem despreocupar si volem, no? Doncs amb les lleus socials passa una miqueta el mateix. No podem donar-li YouTube i no haver-li explicat prèviament què s'hi poden trobar o què no s'hi poden trobar o què han de fer si es troben certes coses o què han de fer si es troben coses que els agraden. Una miqueta no només ensenyar els perills, sinó també ensenyar les coses bones que té YouTube, que té Google. És a dir, és molt interessant que vegin els nens que si tenim un dubte podem anar a YouTube o podem anar a Google i que ens expliqui el per què de totes les coses, no? Aquest sentiment crític també es pot despertar i aprendre,
clar. Això em sembla molt interessant, el que deies. És la nostra obligació i hem de fer els deures en aquest sentit. Perquè ells què és el que busquen en aquestes xarxes socials?
Sobretot, sí. Actualment, jo crec que els infants busquen divertir-se. Uh-huh. És a dir, el que volen és passar-s'ho bé. És a dir, no volen veure coses rares, no, volen passar-ho bé. El que passa que a vegades es proven amb certes coses que no toquen. Val, doncs aquestes coses han de saber aïllar-les. Però s'ho volen passar bé. Uh-huh. Ells tampoc volen ensenyar la seva vida privada. Molta de la por dels adults és, ai, és que veuran la seva intimitat, és que la seva intimitat... Els nens d'avui en dia no volen ensenyar la seva intimitat. I si l'ensenyen, la volen ensenyar als seus amics.
Sí.
No? Doncs potser si estan a Instagram, ostres, ensenyem-li que hi ha un apartat de mejores amigos, no? De millors amics, uh-huh. doncs, que poden compartir certes coses només amb aquells amics de la classe, per exemple. Val? Doncs expliquem-los com poden fer allò que volen fer els nens. No? TikTok també uh-huh. és una xarxa social interessant per aprendre coses. Jo aprenc moltes coses a TikTok, però haig d'aprendre i saber a qui seguir i a qui no seguir. No? A reportar, a dir a TikTok que hi ha continguts que no són convenients. Perquè a més, tu al principi deies, no? També aprendrem uh-huh. quines són les aplicacions que els pares més boicotegen o més priven o més bloquegen en els mòbils dels seus nens. Uh-huh. I la primera és TikTok. La primera aplicació més bloquejada arreu del món, a uh-huh. tot el món, és TikTok.
I per què?
Perquè no l'entenem, perquè la majoria d'adults no han entrat mai o han entrat molt poc i quan han entrat han vist balls, han vist coses que ells no entenen i defineixen com tonteries. Això no serveix per res. TikTok no serveix per res, no? Doncs, ostres, doncs es queden amb una vessant o amb una visió tan generalista, uh-huh. tan general, tan superficial, que no veuen més enllà. No veuen que aquestes tonteries uh-huh. als seus nens els hi agrada i els hi diverteix, no? I si no fan mal a ningú, per què uh-huh. no poden veure un ball? Per què no poden fer-los un ball?
El problema potser d'aquesta xarxa, Joan, és que, clar, sí, així d'entrada, no?, sembla interessant perquè no poden veure un ball, perquè no poden, doncs, entretenir-se, però, clar, és que no hi ha filtres, no? O sigui, et van passant balls de tota mena, no?, a comentaris o vídeos. No hi ha un filtre, no pots classificar, no? Llavors, clar, suposo que per això també, doncs, els pares els inquieta, no?
Però per això existeix la formació. A la vida tampoc hi ha filtres i l'ensenyem, no? Tampoc hi ha filtres perquè es caiguin d'un tobogan i els ensenyem a que han de vigilar, han de posar el cul a dalt del tobogan i llançar-se amb les mans agafades al tobogan, no poden baixar corrents de peu per un tobogan, doncs, i ho poden fer. Si els deixem sols, segurament ho faríem, això.
I tant,
no?
I tant.
Doncs els hi hem d'ensenyar i per això també existeixen controls parentals, també existeixen, doncs, moltes altres maneres, doncs, controls de l'aplicació, controls de temps, moltes coses que es pot fer, o, si no volem, i seguim tenint aquest perill, perquè veiem, hem de ser conscients que el nostre fill, doncs, hi ha nens que són més prudents, hi ha nens que són menys prudents, no? Doncs els menys prudents potser han de veure TikTok perquè els agrada, però nosaltres al costat, no?
Clar.
Potser el mòbil no ha de ser un entreteniment per tenir els nens allà aparcats i que no facin soroll i que no molestin. Potser hem d'agafar el nostre temps i invertir-lo en veure aquestes socials amb ells. I quan surt algú, no fer com abans feien el meu avi, que quan veia un petó a la televisió em tapava els ulls, no? Doncs potser és veure el petó i explicar el per què està bé aquest petó o per què no està bé aquest petó, no? O aquesta imatge, o el que sigui. És a dir, comentar i que el nen vagi aprenent el que hauria de fer o el que no hauria de fer.
Doncs ens quedem també amb aquest missatge, eh? Acompanyar, doncs, en aquests visionats, no? Per aprofitar fins i tot, doncs, segons quina situació, per, doncs, això, establir una conversa, no? I uns límits o un diàleg amb els nostres fills i filles. A banda de TikTok, quina altra, doncs, aplicació o xarxa social és la més bloquejada també per als pares?
Si et dic el rànquing, veuràs que és molt lògic, eh? Perquè el primer és el TikTok, que evidentment sí, és el que els pares menys entenen. Després Instagram, que segurament és la segona que menys entenen, no? O la que menys fan servir. Després ve Facebook, però Facebook perquè està aquí, perquè bloquegem, perquè la fan servir moltíssimes persones. Snapchat, perquè segurament molts de vosaltres, igual que Discord, no entendreu o no sabeu què és Snapchat, els adults en parlo. Twitter, però perquè, clar, els mitjans de comunicació diuen que Twitter és el dimoni, per tant, a bloquejar-la. I després, finalment, Pinterest, perquè segurament hi ha molts pares que tampoc entenen aquesta xarxa social. Això és a nivell Espanya, a nivell mundial, sobretot és TikTok, Snapchat, que està allà dalt també, pel mateix motiu, Instagram, perquè té una gran massa de gent que l'utilitza, Facebook, Twitter i Pinterest, una miqueta semblant aquí a Espanya.
Doncs aquest és el rànquing. La veritat és que em sembla molt interessant, doncs analitzar d'aquesta manera les xarxes socials, no? I també doncs veure els pares, que és el que fan, no? I sobretot això.
I el que tu deies, però el que tu deies, que crec que és molt important, no vull passar-ho per alt, que aprofitem tot allò que passa a les xarxes socials per intentar parlar amb els nostres fills i entendre. No? Ara, per exemple, hi ha hagut una polèmica molt gran amb AuronPlay, no? Que és un dels grans de contingut. Pues a mi em sembla, per què? Perquè fa uns anys doncs, va fer un contingut, va dir unes coses socials doncs, molt inapropiades, molt fora de lloc. Val? I ara, des de llavors fins ara, s'ha convertit en un gran creador de contingut, segurament dels més grans del món, val? I ara, diguéssim, que li ha tornat tot allò que deia, aquella reputació online que tants cops hem parlat aquí en el programa, doncs li ha tornat i ha tingut doncs, problemes perquè molta gent li ha recordat allò que deia llavors, no? Doncs és un meravellós moment que en comptes de dir, ah, no, és que aquest creador de contingut és dolent, és aquest contingut, mira el que diu, mira el que fa, mira com és, doncs jo trobo una oportunitat molt gran per parlar amb els nens, amb els nostres nens, i explicar-los que tot el que diuen en un futur els pot perjudicar, no? Que per tant han de vigilar ara perquè en un futur no tinguin problemes, que tot té repercussió.
Això és molt interessant, també doncs, aprofitar doncs, aquesta ocasió no? també per explicar als nostres fills i filles que tot allò que comparteixen i pengen a la web, no? al món virtual, doncs, queda aquest rastre digital.
Correcte.
I per això hem de ser curosos doncs, amb això, amb el que fem i amb el que doncs, acabem compartint. Això també em dona peu doncs, a parlar, que em sembla que volies comentar també, Joan, doncs, una anècdota d'un professor que, doncs, això, està també doncs, intentant potser doncs, tornar a, doncs, això, als treballs amb bolígraf, no? per una aplicació també que ara ens explicaràs, m'imagino.
Bueno, no, la intel·ligència artificial, no?, que està arribant també als nens, aquesta por d'intel·ligència artificial també, doncs tenim el ChatGPT, no? Molts de vosaltres ja haureu escoltat el ChatGPT, que al final és doncs, una aplicació de l'empresa OpenAI, que el que fa és llegeix milions i milions de fonts de pàgines web i el que fa és les ordena d'una forma més o menys lògica i tu li preguntes una cosa i ell t'ho contesta. Inclús li pots dir, doncs, fes-me un treball sobre la revolució industrial que tingui 5 pàgines i no sé què. Val, doncs ell te'l fa, val? Ell t'ho fa tranquil·lament, val? Fet per una intel·ligència artificial, el nen no ha de fer res. Doncs clar, aquestes coses, doncs, si no les entenem, doncs poden ser perilloses perquè, evidentment, no s'esforcen res. Llavors hi ha molts professors que el que estan fent és tornar al bolígraf, és a dir, anem a fer un treball, però el vull que me'l presenteu fet a llapis, fet a boli. No? Això què fa? Doncs que el nen, com a mínim, si ho còpia d'internet, com a mínim, ho escrigui i ho interioritzi.
Exacte, almenys que ho memoritzi, no? Perquè si no, imagina't, copia, enganxa, no? I ja està, tan fàcil.
Com quan fèiem les xuletes, no? Que a vegades ni les treies perquè ja t'ho sabies.
Exacte.
D'haver fet tants cops la xuleta tan petita i tal, doncs ja te la sabies i no calia ni que la traiessis, no? Doncs una miqueta va per aquí, no? I em sembla interessant que està molt bé l'intel·ligència artificial, que evidentment hi ha programes que detecten els textos escrits amb intel·ligència artificial, però, mira, ja anirà bé si tornem una miqueta a l'escriptura manual i tornem a escriure una miqueta amb la mà, que jo crec que també és molt bo pel cervell, doncs això, doncs aprofitar i fer una miqueta de caligrafia i de i de plasmar les idees en paper.
Doncs a nosaltres també ens encanta, doncs això que també es recuperi doncs a l'escriptura manual, que també doncs aquest procés ha estat pendent, no? En el que escrius, jo crec que també doncs els anirà bé, per això, perquè com avui dia són tan tecnològics i que sempre estan, no? Allò multitasking, fent 50.000 coses, doncs que es concentrin en l'aquí i en l'ara. I també ens volia recomanar doncs un parell d'aplicacions.
Sí, la primera, i parlant d'intel·ligència artificial i de chat GPT, sí. Una aplicació d'aquest chat GPT és una pàgina web que es diu eli5.gg i és una pàgina web que tu li preguntes qualsevol concepte, per difícil que sigui, ja pot ser computació quàntica, val? I ella el que fa és t'explica aquest concepte com si fossis un nen de 5 anys. És a dir, sense paraules estranyes, sense complicar-se la vida, amb un text curt. És a dir, que és molt útil per segons quines persones que ens volen vendre aquí amb un concepte super estrany, ho poses allà i ràpidament sabràs de què va aquella cosa.
Doncs això també ens agrada, eh?
Va molt bé.
Sí, és molt útil. I una altra que també ens agrada perquè ens ajudarà doncs, a sortir de casa.
Una xarxa social, una nova xarxa social que ha sortit fa molt poquet, que es diu Loplan, s'escriu Loplan, i serveix per trobar gent amb els teus mateixos interessos i fer plans junts. És a dir, és una xarxa social que amb una estètica una miqueta Tinder, encara que no serveix per lligar, tu vas fent doncs, cap a la dreta, cap a l'esquerra, per dir si vols un plan o vols o no el vols, i a partir d'aquí, si t'accepta el creador del pla, doncs entres en un chat i allà pots parlar amb gent doncs, que possiblement no coneixes de res, però els pots conèixer, pots fer amistat, i en grup pots anar a fer doncs, les teves coses doncs, que més t'agradin, no? Perquè pots crear sobre infinitat d'interessos diferents.
Doncs ens sembla també doncs, una proposta interessant, eh? Moltes vegades que parlem de que les xarxes socials ens aïllen, no? Doncs aquesta pretén tot el contrari, precisament.
Correcte.
Que ja està bé. Doncs, com sempre, Joan, moltíssimes gràcies avui doncs, això per analitzar doncs, amb aquesta mirada crítica també l'ús que fan els nostres nens i joves. La veritat és que els hi has tret culpa i ens l'has posada als pares, perquè som els responsables, evidentment, d'educar els nostres fills.
La culpa sempre dels pares.
Ja m'ho diràs d'aquí uns anys, ja m'ho diràs. Una abraçada, Joan, i fins la propera. Que vagi molt bé. Adeu. Molt bon dia.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.